Molt i molt bé.
Ràdio L'Escala.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a L'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de L'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3 euros i mig. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Els serveis de temporada a la ruta de la tapa i les zones blaves, els precs i preguntes, l'allargament dels serveis de temporada coincidint amb l'època que L'Escala rep més visitants va ser un dels temes tractats a l'apartat de precs i preguntes del darrer ple municipal del mes d'octubre. Entre d'altres, també es va parlar de la ruta de la tapa o les zones blaves. Aquesta és la notícia més important de la jornada, la resta la resumim tot seguit en forma de titulars. Esquerra presenta el Pla d'Impuls i Ús Social del Català. Ha presentat un document base amb totes aquelles accions imprescindibles per impulsar la llengua catalana. Són un recull de propostes que han ordenat per traslladar a l'equip municipal i també a la ciutadania i així marcar l'enfortiment de l'ús del català. L'Escala treballa en la divulgació i erradicació de la flora invasora. El vestíbul de la UAC de l'Ajuntament llueix dos plafons divulgatius sobre el projecte Life Medclips per la gestió d'espècies de flora invasora. L'Ajuntament treballa des del 2017 per erradicar aquest tipus de flora en espais protegits com les planasses, Vilanera i la Duna Litoral. La castanyada, una tradició de Tots Sants que es preserva a les escoles Empúries i Escolapi han celebrat aquest dimecres la castanyada, una activitat arrelada en els centres educatius del municipi que fa partícip al conjunt de l'alumnat i les seves famílies. Els balls tradicionals i posteriorment les castanyes han regit la jornada abans de les vacances escolars de Tots Sants. Els municipis del Parc dels Aiguamolls hi podran aparcar gratuïtament a partir d'avui. Entra en funcionament un nou sistema de gestió de barreres de l'aparcament del Cortalet al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. L'objectiu és millorar l'organització de l'espai, facilitar l'accés a visitants i reconèixer el vincle del territori amb la seva gent i amb les entitats que hi col·laboren. I en esports, el Futbol Club L'Escala cau eliminat el de la Copa Catalunya contra el Peralada. Els de David Gurillo han perdut 1-3 en un duel marcat per les absències. El gol de l'Honor Blaugrana signava Xavi Aparicio de falta directa. I el temps torna al cel serè, la bonança pels propers dies, fresca a primera hora amb alguna boira puntual de bon matí.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ho dèiem en portada, els serveis de temporada, la ruta de la tapa o les zones blaves han estat els protagonistes dels precs i preguntes. L'allargament de serveis de temporada coincidint amb l'època que L'Escala rep més visitants ha estat un dels temes tractats en aquest apartat del ple municipal del mes d'octubre. Entre d'altres, també s'ha parlat de la ruta de la tapa o de les zones blaves. Miquel Pagès.
Esquerra Republicana ha preguntat a l'equip de govern si té la intenció d'allargar la temporada dels serveis d'estiu, al ritme que amb el pas dels anys aquesta temporada turística es va allargant pel davant i pel darrere. Ho feia l'apartat de precs i preguntes del ple d'octubre. La resposta arribava del regidor Rafael López. Escoltem a Enna Estrems i a Rafael López.
Ja entenc que de l'1 de maig al 30 d'octubre potser no podem tenir tots els serveis en marxa, però els tenim de 15 de juny a 15 de setembre i voldríem saber si amb la confecció del pressupost que vindrà, que encara no hem vist amb números exactes, hi ha alguna possibilitat de que es pugui allargar com a mínim de 1 de juny a 30 de setembre a serveis essencials, perquè ara encara aquest mes d'octubre hem vist gent a les platges i bueno, sí, no? Fins i tot la web oficial de l'Ajuntament de l'Escala fa aquesta notícia de l'allargament de la temporada. Creiem que és bastant incomprensible que no ens ho creiem també a nivell de serveis.
És cert que la temporada que fem és el 15 de juny, 15 de setembre, i també és cert doncs, que la temporada s'està allargant, això ho veiem any a any. En aquests moments considerem que la part important que cobrim doncs, és quan hi ha la més intensitat de totes les ocupacions de les platges i la necessitat que hi hagi un servei. És veritat que fa diversos anys que estan valorant la possibilitat d'allargar-ho, però ja avanço que amb aquest pressupost encara no serà possible, tema pressupostari, i llavors estem parlant cada temporada doncs, per intentar allargar una mica més. De moment encara no és el cas.
Alícia Ribalta, en nom de Junts, mostrava la seva preocupació per la disminució d'establiments a la ruta de l'etapa de l'anxova, proposant noves dates. El regidor de Promoció Econòmica, Martí Guinart, responia parlant de qualitat i quantitat.
Preocupats per l'evolució de la ruta de l'anxova, hem passat de 48 establiments participants l'any 2017 a menys de la meitat en aquesta edició del 2025. Molts d'ells ens expressen la seva preocupació pel fet que si aquesta tendència continua, tenen por que una gran idea com és la ruta vagi cada any a pitjor. Varis restauradors que en altres edicions hi havien participat i que actualment ja no ho fan, ens comenten que el motiu és que el moment no és l'adequat. Si volem allargar la temporada turística, per què no els escoltem i la fem al novembre o a l'abril, tal com ells demanen? A l'octubre, amb les altres activitats que tenim i el canvi climàtic, ja el tenim força cobert.
És cert també que ha anat baixant el nombre els últims anys, però també és veritat que fa una bona dècada, potser, que ens mantenim al voltant de la vintena d'establiments, que creiem que és un nombre assolible d'establiments per la gent que vol fer la ruta. Si heu fet la ruta aquest any, veureu que ha sigut d'una qualitat gastronòmica molt alta i creiem que en aquest cas és millor mirar la qualitat que la quantitat. No per tenir més establiments vol dir que sigui una ruta més exitosa. El tema de les dates, és veritat que és un tema que s'ha anat parlant, cada any surt, però crec que és una bona notícia el fet que a l'octubre els locals tinguin tanta feina que els hi costi fer això, no? O sigui, hi ha molts llocs, pobles similars de l'Escala, que a l'octubre estan potser massa tranquils i aquí els caps de setmana i els dimecres, dijous i divendres tenim força gent.
Xavier Ballesta, en nom de gent de l'Escala, demanava que d'alguna manera es pogués tenir en compte si alguna persona del municipi oblidava agafar el tiquet de les zones blaves. L'alcalde responia que és difícil d'aplicar i que els preus ja es van ajustar.
No és per estalviar-me aquell mig euro o aquell euro, sinó que simplement perquè vas de pressa pensant en altres coses, que si no li poses, ostres, si en vez de pagar aquest mig euro o aquell euro que et toca, te fiquessin una multa, no l'has posat, doncs de 3 euros o 5 euros, el que sigui, va, sembla una cosa més equitativa, però fins a 35 vegades més, em sembla que són 16 euros i mig o alguna cosa així que has de pagar, doncs Déu-n'hi-do. Només dit que possiblement hauríem de repensar-la, aquesta taxa o aquest d'allò. Simplement ho deixo tenir aquí.
Buscar excepcions és complicat, perquè hi ha vegades que és injust, perquè t'has oblidat o el tiquet s'ha anat o s'ha girat o el que sigui, el revisor no pot comprovar, però hi ha vegades que la picardia aquí doncs, també fa la seva, i aquest import de 16 euros amb 50, ara no ho recordo exactament, però ara fa 2-3 anys es va modificar precisament els imports de sanció per evitar aquesta picardia de gent que deixava el cotxe sense tiquet i que l'import que hi havia abans era menor del que suposava doncs, deixar el cotxe durant 8 hores o durant les hores que estava en funcionament l'aparcament regulat. Per tant, jo crec que es va ajustar el que tocava.
Entre d'altres, també es parlava sobre el passeig Lluís Albert o d'incidències en el subministrament elèctric. Aquest i la resta de temes es poden trobar a la carta a l'enregistrament íntegre del ple a www.canaldeu.cat.
Esquerra Republicana ha presentat un document base, un pla d'impuls i ús social del català amb totes aquelles accions imprescindibles per impulsar la llengua catalana. Són un recull de propostes que han ordenat per traslladar a l'equip de municipal i també a la ciutadania i així marcar l'enfortiment de l'ús del català. Maria Negra.
El grup municipal d'Esquerra Republicana de l'Escala ha presentat un seguit de mesures per treballar conjuntament amb el govern i la resta de grups del consistori, amb l'objectiu d'engegar el pla d'impuls i ús social del català. Els republicans fa mesos que treballen per enfortir l'ús del català, amb mocions, estudis i diferents accions. Ho explica Edna Estrems, portaveu d'Esquerra a l'Escala.
Ja fa uns mesos, quan va sortir l'estudi de l'ús social del català, nosaltres vam demanar en un prec que el govern de l'Escala, el govern municipal, fes un pla de promoció de la llengua. No? Nosaltres tenim la sort, és cert, que tenim un ajuntament que comunica de forma natural en català, tant públicament com privada, però creiem des d'Esquerra Republicana que podem fer molt més. És per això que vam demanar aquest pla d'impuls i el que nosaltres volem fer és reafirmar-nos amb aquest compromís. Com deia, és un tema que portem treballant fa temps i avui el que volem fer és posar a disposició de l'equip de govern i també de la resta d'equips de l'oposició i de la ciutadania de l'Escala un seguit de propostes que nosaltres hem treballat, com dic, des de fa mesos, perquè siguin la base d'aquest pla d'impuls del català que creiem que ha de sortir de la taula de treball que deia la moció que s'havia de derivar i que creiem que s'ha de, o que volem, que es constitueixi recentment.
Arran de la moció presentada per Junts en el ple de dilluns, on tots els grups polítics van votar a favor, ha de néixer la taula d'impuls de la llengua i el document presentat per Esquerra en vol ser la base del treball.
Repeteixo, són idees, són unes idees que volen ser la base d'aquest cuidar la nostra llengua, una llengua que està en perill, que només ens té a nosaltres, però que ha de ser el símbol justament d'integració, de cultura oberta, de societat oberta, com és la catalana, i que hem de promocionar des de les institucions i sobretot des de les institucions municipals, que són les més properes a la ciutadania.
Esquerra a l'Escala ha dividit les propostes en tres grans àmbits: gestió administrativa i legal, foment de la llengua i cultura, educació i comunicació. A cada bloc es destaquen punts per enfortir, com per exemple campanyes informatives amb inspeccions, clàusules lingüístiques, garantir el català com a primera llengua o assegurar serveis municipals en català.
Hi ha algunes de les més importants, entre el que seria gestió administrativa, que és molt important fer una campanya informativa amb inspeccions sobre el compliment de la normativa lingüística. Rètols, cartes de bar, restaurants, atenció públic i posar a disposició de la ciutadania un servei gratuït de traducció de cartelleria i derivats per a aquells establiments que ho sol·licitin.
Per fomentar la llengua es proposa la figura del dinamitzador del pati, segells locals, parelles lingüístiques o crear la bústia del català.
Pel foment de la llengua proposem la figura del dinamitzador de pati, no? Els patis en català, que en diem, dins del projecte socioeducatiu del municipi i treballant en xarxa amb el pla educatiu de l'entorn. Una figura que en els dos centres i dos cops per setmana hauria de fer que els alumnes, no, doncs, normalitzessin l'ús del català tant en el joc com fora de les aules.
I en el tercer bloc destaquen quatre punts claus, com els cicles culturals en català, ampliar l'oferta de català, més campanyes de comunicació i generar sinergies amb entitats per avançar cap a un treball conjunt.
Creiem que un dels punts més importants és el de crear campanyes com, per exemple, Mantenim la Llengua, una campanya que suposo tots coneixeu, que fomenta que no es canviï de llengua quan algú se dirigeix a una altra llengua, sempre i quan sàpigues que l'interlocutor coneix el català i el comprèn.
La presentació d'aquestes mesures pel Pla d'Impuls del Català és una proposta oberta i pensada per ser millorada, i també compartida per tots els grups polítics i ciutadans.
L'Escala treballa en la divulgació i erradicació de la flora invasora. El vestíbul de l'OAC de l'Ajuntament llueix dos plafons divulgatius sobre el projecte Life Med Clips per la gestió d'espècies de flora invasora. El consistori treballa des del 2017 per erradicar aquest tipus de flora en espais protegits com les planasses Vilanera i la duna litoral. Sergi Corral.
El projecte Life Med Cliffs va néixer l'any 2021 amb el doble objectiu de gestionar i divulgar sobre les espècies de flora invasora que ocupen els penya-segats litorals. Una gestió que busca la preservació de la diversitat de la flora autòctona d'aquests hàbitats tan singulars i que contenen molta flora protegida i en perill. Aquests dies es pot veure al vestíbul de la UAC dos plafons divulgatius d'aquest projecte sobre dues de les espècies invasores més habituals a la costa, la gazzània i la figuera de moro. Albert Albertí és el tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament.
I entre aquestes, doncs, hi ha una exposició itinerant que es mou pels diferents municipis de Costa Brava, explicant una mica la problemàtica d'aquests municipis litorals amb la flora exòtica, i està formada bàsicament de cinc plafons. Amb dos fan molta referència al programa, un fa molta referència al programa Life, l'altre fa referència a a l'àmbit de Cap de Creus, i llavors aquests tres que tenim aquí són els que fan referència bàsicament a les espècies més problemàtiques a nivell de flora exòtica invasora.
La flora invasora, penya-segats i la duna litoral és un greu problema per la biodiversitat. Espècies com l'ungla de gat, l'ailan, la figuera de moro i la gatzània posen en perill flora protegida, com ho són l'ensopeguera, el coixí de monja, la campaneta de mar o el malgomarí. L'Ajuntament de l'Escala controla la presència de flora invasora als espais protegits i d'especial interès, com els que corresponen al Parc Natural del Montgrí i tot l'espai de la duna litoral.
Portem des de l'any 2017-18, crec més o menys, fent actuacions d'erradicació, actuant a Planasses, a la duna litoral, també a Vilanera, i ara enguany tornem a actuar una altra vegada a la duna d'Empúries i afegim un altre espai nou que encara no havíem actuat mai, que és la zona de Punta Mungo.
Recordar que està prohibida la recol·lecció o extracció de qualsevol espècie de flora que visqui en aquests hàbitats. Si es detecta alguna espècie invasora que fins ara no se'n tenia constància, recomana trucar al 112 o bé als agents rurals.
I les escoles Empúries i Escolapi han celebrat aquest dimecres la Castanyada, una activitat arrelada en els centres educatius del municipi que fa partícip al conjunt de l'alumnat i les seves famílies. Els balls tradicionals i posteriorment les castanyes han regit la jornada abans de les vacances escolars de Tots Sants. Maria Pagès.
Feia un mes que l'alumnat de les escoles Empúries i l'Escolapi assajava els balls per la Castanyada que finalment ha interpretat aquest dimecres davant de les famílies. L'activitat que celebra cada any en els centres educatius del municipi esdevé l'avançala a les vacances escolars de Tots Sants. L'objectiu és preservar la tradició entre els infants que en un món globalitzat, segons el professorat, el Halloween s'ha imposat fora de les aules. Míriam Céspedes, mestra de música de l'escola L'Escolapi, i Emma Molines, mestra de música de l'escola Empúries.
Els hi agrada molt, però ho associen molt a l'escola, perquè ells a fora fan el Halloween, ja ho entenc, no? Però, bueno, està bé que ho seguim fent perquè que ells vegin que això és una cosa com molt nostra i que hem de seguir mantenint.
Els enginyers ho estan vivint superbé i superemocionats. Portem ja des de finals de setembre assajant i estan superemocionats i ho faran superbé.
Els patis de les escoles han estat la pista de ball i entre el repertori musical han primat les cançons tradicionals, encara que l'Empúries també ha introduït enguany un parell de peces modernes. Entre l'alumnat, alguns s'han vestit amb mocadors i davantals en honor a la protagonista de la jornada, la castanyera.
I bàsicament el que farem són danses tradicionals, com la castanyera, farem ball de bastons amb sisè, farem una dansa francesa i una dansa una mica més moderna de ginestar. I bàsicament són danses tradicionals, algunes són dirigides, que ja són, que es fan des de sempre a l'escola, i altres que són que els nens i nenes s'han inventat. Així que fem un mix de tot, una mica de lo tradicional i una mica de més de modern.
Doncs mira, hem fet una mica el que fem cada any, que és fer balls tradicionals. Per sort el temps ens ha respectat, el tenim gaire clar, i això, cada cicle ha preparat una dansa aquest mes i avui l'hem ballat davant de les famílies.
Un grup de pares i mares ha estat l'encarregat de tallar i posteriorment coure les castanyes. L'escola Empúries ha celebrat l'activitat en horari de matí, mentre que l'Escolapi ha optat per la franja del migdia. Tot i la previsió de pluja, l'acte s'ha realitzat amb normalitat, a diferència del curs passat que l'Escolapi va haver de celebrar la trobada a porta tancada.
Més coses, els municipis del Parc dels Aiguamolls hi podran aparcar gratuïtament. A partir d'avui entra en funcionament un nou sistema de gestió de barreres de l'aparcament del Cortalet, al Parc Natural dels Aiguamolls, i l'objectiu és millorar l'organització de l'espai, facilitar l'accés als visitants i reconèixer el vincle del territori amb la seva gent i amb les entitats que hi col·laboren. Jordi Fortià.
Avui ha entrat en funcionament el nou sistema de gestió de barreres de l'aparcament del Cortalet, al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Aquesta modificació busca una sèrie de millores tant en l'organització com en el reconeixement del vincle del territori amb la seva gent i amb les entitats que treballen per a la conservació i la divulgació dels seus valors naturals. Pons Feliu és el director del Parc Natural de Cap de Creus i dels Aiguamolls de l'Empordà.
El que s'ha fet ha estat unes millores de la barrera, el sistema de barreres de l'aparcament del Cortalet, el centre d'informació del Parc dels Aiguamolls de l'Empordà, per al qual, doncs, a partir d'ara, en aquest nou sistema de funcionament, les persones estaran empadronades en els municipis del Parc Natural, en aquests nou municipis, i també persones que són sòcies d'entitats que col·laboren amb el parc en diferents accions, com són l'APNAE, l'APNE, que es diu ara, o l'IAEDEN. Aquestes persones n'hauran de pagar, per tant, poden entrar gratuïtament en el aparcament. Pel que fa a les persones que estan empadronades en els municipis del parc, el que hauran de fer és portar un certificat d'empadronament i se'ls generarà un sistema amb un petit tiquet que els servirà per tot l'any.
Des de l'organització del parc asseguren que amb el pas del temps s'havia fet necessari modernitzar el sistema de gestió de barreres de l'aparcament.
S'ha fet aquest canvi per fer millores de funcionament, és a dir, les barreres que teníem fins ara, les barreres que tenien uns 12-15 anys, eren antigues, ja funcionaven, però pensàvem que era millor fer-ho d'aquesta manera. És un sistema més modern, s'ha actualitzat tot el sistema de funcionament i, per tant, d'aquesta manera s'optimitza l'ús de la barrera, el control, també no només per la gent del municipi, sinó per visitants en general, es facilita el sistema amb un caixer automàtic i no pas havent d'anar cada vegada al centre d'informació.
Aquest nou funcionament permet també agilitzar el sistema d'entrada i sortida en èpoques de més afluència al parc.
Bé, ja sabem que en el parc tenim uns pics de presència de gent, pics de visitants, sol ser, per exemple, per Setmana Santa, alguns caps de setmana de primavera o fins i tot moments de l'estiu. D'aquesta manera s'agilitza el sistema d'entrada i sortida, es facilita per l'usuari doncs, el sistema també de pagament, d'entrada i de sortida.
El Parc Natural dels Aiguamolls a l'Empordà és la segona zona humida més important de Catalunya, després del Delta de l'Ebre, i és un punt d'observació ornitològica amb 8 propostes d'itineraris per conèixer els diversos ambients que s'hi conjuguen.
En esports, el Futbol Club L'Escala cau eliminat a la Copa Catalunya contra el Peralada. Els de David Gurillo han perdut 1-3 en un duel marcat per les absències. El gol de l'honor blaugrana el signava Xavi Aparicio de falta directa. Ivan García.
El gol de falta directa de Xavi Aparicio no va ser suficient per passar la següent ronda de la Copa Catalunya. El Peralada va superar en fins a 3 ocasions la porteria escalenca, defensada aquesta vegada per Xuti. Raúl Gómez empatava, Well Hilla remuntava per l'error a la sortida de la pilota del porter local i de nou Gómez, amb una rematada de cap a la sortida d'una falta, sentenciava amb l'1-3 definitiu. Són declaracions de David Gurillo, entrenador de l'Escala, i Àlex Marçal, entrenador del Peralada.
Al final un partit molt igualat, on han jugat avui els jugadors que en tenen normalment menys minuts. També ha debutat doncs, dos juvenils, en David Gómez i en Zou, que ho venen fent molt bé i venen sovint amb nosaltres a entrenar. I bueno, això és el que busquem una miqueta amb aquest partit, no? Donar minuts a gent que s'ho mereix, que no està tinguent tants minuts a la Lliga i que agafin confiança també. No ha pogut ser avui, volíem passar per jugar contra un rival de superior categoria en la següent ronda i no ha pogut ser, i ara doncs, focalitzats en Badalona.
Un partit totalment diferent al de la Lliga, jo crec que no té res a veure el que és la Copa amb el que és la Lliga, sí que hem volgut fer un equip per poder fer rotació de jugadors que estan participant poc, jugadors de la cantera que ha sigut espectacular el que han fet avui aquí a Peralada, no m'haig de posar jo la medalla perquè al final hem de recollir el fruit que està treballant la base del Peralada, que ho està fent molt i molt bé perquè estan competint a tercera catalana, que van pujar l'any passat, amb un equip molt jove tornen a estar competint aquest any, juvenil preferent que està dalt, i al final segur que estan fent les coses ben fetes i ens n'hem aprofitat avui aquí al camp de l'Escala per poder tenir un resultat com el que hem tret.
El tècnic escalenc David Gurillo va donar minuts a jugadors no habituals fins ara, com Pol Lombardo, Àlex Lomares, Nil Arumi, Sergi Resta, Eliu Traoré i Pol Bota, d'altres.
Moment de repassar l'agenda d'activitats de la setmana. Començant per les activitats d'aquest dijous, durant tot el dia l'Escala es farà el Dijous de Tapes, una nova iniciativa organitzada per l'UBET i per 17 establiments escalencs i en la qual diferents bars i restaurants de l'Escala oferiran als visitants una tapa exclusiva amb un zurito, sigui de cervesa, vi o vermut, al preu de 3,50 €. A les 5, a la sala d'actes de la Biblioteca Víctor Català i dins del cicle Grup de Lectura Infantil Paraules Juganeres es farà el comentari de l'obra El peix número 14 de Jennifer Holm a càrrec de Margarita Vidal. I a 6:45, també a la sala d'actes de la Biblioteca Víctor Català i dins del cicle Grup de Lectura El petit príncep, Margarita Vidal conduirà un comentari sobre l'obra Els nens són reis de Delfín de Vigan. Demà divendres, a partir de les 5 de la tarda, celebraran diferents activitats destinades als més joves en motiu de la celebració de la Castanyada i que estan organitzades per l'Ajuntament de l'Escala, la UBET, l'Esbotzada, les AFES i el CER l'Escala. En primer lloc, a la platja, a les 5, es realitzaran uns tallers terrorífics a càrrec de les AFES de primària i secundària. Més tard, a 6:45, hi haurà una animació infantil a tots i tots els assistents que vinguin disfressats podran participar en un sorteig organitzat per la UBET. A les 6 començarà la venda de castanyes a la platja organitzada pel CERT i també a les 6 a la Casa del Gavià tindrà lloc l'activitat La Casa del Terror, a càrrec de l'Esbotzada. És una animació gratuïta, però les places són limitades i cal inscripció prèvia. Recordeu que les inscripcions finalitzaven el passat 26 d'octubre. Els nens menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Passem ja al dia de Tots Sants, 1 de novembre, dissabte 1 de novembre, a 11:15, els museus de l'Escala organitzen l'Espais Medievals de l'Empordà, Ruta Sant Martí d'Empúries, una visita guiada per conèixer l'inici del poblament de Sant Martí d'Empúries, la primera capital del comtat d'Empúries i la seva evolució. El preu per participar en aquesta ruta és de 6 euros i podeu fer les inscripcions a b3w.inscripcions.lescala.cat. I ara sí, a les 12 i coincidint amb Tots Sants, el consistori escalenc organitza un acte institucional al cementiri municipal on es realitzarà una ofrena floral acompanyada d'un recital musical. A les 6, coincidint amb Tots Sants també, venda de castanyes a la platja organitzada pel CERT. I diumenge de 10 a 6 de la tarda, motiu del primer diumenge de cada mes, el MAC Empúries ofereix possibilitat de visitar gratuïtament el jaciment. Aquesta és una activitat gratuïta i no cal reserva prèvia. També a les 6 al CERT organitza la representació de l'obra teatral Paneroles, dirigida per Cora Rosell, interpretada pels actors Sergi Benet i David Maganyà. El preu de l'entrada és de 7 euros pels socis i 8 euros per la resta d'assistents. I us recordem també que fins al proper 14 de novembre està oberta la campanya de vacunació de la grip i la Covid a l'àrea bàsica de salut. El punt de vacunació és al CAP de l'Escala i està obert de dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre i dissabtes al matí. No cal cita prèvia, però sí que cal portar la targeta sanitària. I fins al 30 de novembre, a l'Alfolí de la Sala es pot gaudir de l'exposició temporal Pinta, no deixis mai de pintar, de l'artista Daniel Verdala. I de l'agenda a la previsió meteorològica amb Sergi Corral.
Vols canviar les teves finestres? Metàl·liques Gravalosa treballa en eficiència energètica, disseny i seguretat. Solucions eficients en tancaments d'alumini, PVC i mixtes. Metàl·liques Gravalosa us ofereix el temps.
Molt bon dia. 4 gotes o a prop de mig litre, un litre per metre quadrat, és el que va deixar el front entre ahir a la nit i aquesta matinada. Molt poca pluja d'una situació meteorològica molt esquifida que, com venia de sud, es va anar desgastant a mesura que va pujant cap aquí, cap a la Costa Brava. Un front que ja és història i que donarà pas de nou a uns dies de bonança per acabar aquest mes d'octubre. Avui serà el primer exemple, amb una diada de dijous, de cel clar, cel serè, els restes d'alguns nuvolets, amb avui també molt bona visibilitat i ambient molt agradable, màxima que tornarà a vorejar la ratlla dels 20 graus. Marinada fluixa de llevant a xaloc a migdia i tarda i a la mar arrissada a àrees de marejol. Demà divendres, a primera hora cel variable, quedaran alguns núvols baixos o fins i tot algunes boires o boirines cap a l'interior, fruit d'aquesta calma, fruit de la humitat també, perquè la humitat no ha marxat pas, i aquests núvols han d'anar escampant al matí i la resta del dia quedarà un cel clar, cel serè, amb alguns núvols prims. Ambient demà encara més agradable, temperatura màxima entre 20 i 22 graus i mínima entre els 10 i els 12 a primera hora, ràssic que refrescarà, podrà baixar una mica de temperatura, de fet perquè les nits són llargues. Vent en calma de matinada i matí, amb garbí de força 2-4 a migdia i tota la tarda. A la mar arrissada, aquí a ran de costa, amb calmes a primera hora, i marejol mar endins. Això és tot per
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Hola, què tal? Com esteu? Comencem en aquest punt al Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa Més. Sigueu on sigueu, benvingudes i benvinguts a 25 minuts dedicats al senderisme, l'excursionisme i els viatges. Tres blocs que caracteritzen el programa d'avui, que conté els següents temes. Ramon Vila i Capdevila, àlies Cara Cremada, va ser un dels maquis de la Catalunya Central que va lluitar contra les desigualtats laborals, el franquisme i la dictadura. Va ser assassinat a Castellnou de Bages i és en aquest poble, just a les dependències de l'antiga rectoria, on avui en dia hi ha un museu dedicat als maquis. Josep Maria Baraldés n'és el guia i serà l'encarregat.